integrants de l'estat de Gràcia. Prepareu-vos per trempar, filosòficament parlant, perquè arriba ara i aquí l'hora de Merlí.
Homo mòbiles, no us separeu del mòbil ni que els matin. Agafeu un llibre, collons.
Papa, no m'avergonyeixis.
Però si sou vosaltres que foteu vergonya tot el dia incrustats al mòbil amb cara d'idiotes.
Els homo mòbilis, com els batejava el Merlí, eh? Tenim uns joves hiperconnectats, una generació per als quals el mòbil és una extensió del seu braç. WhatsAppejant sense descans, enganxats a youtubers i batent rècords d'hores de joc a l'ordinador. Uns adolescents que han crescut online. Però què passaria si estiguessin offline?
Doneu-me els mòbils, tablets i tot el que us defineixi com a generació gilipollada.
I avui els nostres convidats a la tertúlia de Merlí i aquests temes que acabem estirant de Merlí són l'Eduard Cecília, estudiant de tercer de comunicació audiovisual de la UAB. Bona tarda.
Bona tarda.
Fa un programa de ràdio que es diu No ho expliquis, a Ràdio UAB, o sigui que d'aquí uns anys et veurem aquí presentant...
Bé, ja ho veurem. Mai se sap, però seria tot un somni.
Molt bé. I la Clara Federico, estudiant de tercer de comunicació audiovisual, també. Bona tarda.
Sí, bona tarda.
Ràdio, cine, tele, què vols fer tu?
Sí, ràdio, cinema, el que surti.
Molt bé. També tenim avui a l'estudi l'Enric Puig Punyet. Atenció, és un exconnectat. Bona tarda.
Bona tarda.
No tens mòbil?
Tinc mòbil, però d'aquells tontos que ja no serveixen gairebé per res.
D'acord. No hi ha Instagram, ni Twitter...
Ni Instagram, ni Twitter, ni Facebook, ja m'ho he tret tot.
És doctor en filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona i autor del llibre, molt interessant, La gran addicció, com sobrevivir a internet i no aislar-se del mundo. Per parlar avui de si estem connectats, massa connectats, o hauríem d'estar desconnectats com ho està l'Enric, anem a fer abans un petit test als estudiants. Va, Eduard i Cecília, dormiu amb el mòbil al costat?
A l'habitació, en modo avión i carregant.
Sí, al costat, a la tauleta de nit.
Molt bé, el primer que feu quan us lleveu és mirar si us han enviat alguna cosa?
Sí.
No, el primer no, però molt d'hora sí que ho mirem.
D'acord, una altra. Aquesta ja és d'expert, a nivell expert. Si us lleveu a mitjanit a veure o a fer un pipi, mireu si teniu alguna cosa al mòbil.
Això
no,
ja no.
Això no. Diguem que no, potser en algun moment, un cas molt especial, que és un moment de crisi el dia abans d'un esdeveniment molt important, potser sí que t'ho mires, o allò que mires l'hora i veus que tens molts missatges, però si no, normalment no... No t'hi fixes.
Va, digueu-me la veritat, al lavabo. Twitter, Instagram...
Al lavabo no, jo no acostumo a portar-lo al lavabo. És un lloc on s'hi va fer el que s'ha de fer i ja està.
De veritat, de veritat, eh?
De veritat, de veritat.
D'acord.
Jo sí, al lavabo a vegades sí que el trec, sí que el miro. Allò, actualització de xarxes socials, de tot el que duc, i a vegades t'hi passes més estona, no? Del desitjat.
Si us deixeu el mòbil a casa, torneu a casa a buscar-lo?
Sí, totalment. Més d'una vegada m'ha passat.
No sou ningú sense mòbil, Eduard?
No, depèn de la distància. A vegades, si estàs just que has tancat la porta, sí que tornes enrere, però si ja estàs a un bus a una hora de casa, doncs...
Home,
ja,
clar! Tornes...
No.
Ja diria... Si estàs a Puigcerdà i vius a Barcelona, doncs gairebé que no. Va, i l'última. Us imagineu estar offline? Fora, eh? Fora Instagram, fora Twitter, fora Facebook, fora WhatsApp.
Sí, de fet ho he fet. Allò de marxar 10 dies d'acampaments i no obrir el mòbil en 10 dies, ho he fet i no passa res.
Ah, això és interessant.
Però després tornes. Està totalment a partir d'ara, jo no ho entenc. Més que res per com és el meu dia a dia, actualment.
Ja ho veieu, bastant connectats, en alguns casos com l'Eduard, hiperconnectat, perquè el lavabo ja és màster, eh? És màster. L'Enric Puig, en canvi, es va desconnectar. Tu tens 36 anys, fins no fa gaire vivies connectat, fins que un bon dia vas dir, em desconnecto. Per què?
Bueno, tot va venir arrel del llibre, perquè realment vaig veure una mica els aspectes negatius, no?, d'estar connectats tot el dia, i vaig avaluar, i jo mateix doncs, vaig veure que m'aportava menys del que em pensava, i al final vaig dir, escolta...
Però aquestes decisions, Enric, normalment no es prenen si no hi ha alguna gota que fa vessar el got. A tu et va passar això de dir, hosti, això ja en tinc prou.
No, és que va ser mica en mica. Jo em vaig anar traient coses que considerava innecessàries, aquelles notificacions que t'interrompien el dia a dia. Després em vaig treure a Facebook perquè realment veia que no ho feia servir per massa, etc. Aleshores, jo, per exemple, em vaig acabar traient a l'smartphone perquè vaig veure que el meu mòbil s'havia tornat estúpid. O sigui, per tant, ja per això doncs, ja m'anava amb un mòbil normal i corrent. O sigui, va ser mica en mica, realment.
I què va passar? Vas tenir el mono?
No, perquè estava tan convençut que no va haver-hi cap problema. El que passa és que sí, molta gent que m'envolta sí que deia al principi ostres, ara no podré enviar un WhatsApp i aquestes coses, no? Però al final acabem veient el cantó positiu, també. Tinc amics a Madrid, per exemple, que feia molt de temps que no parlàvem, ens anàvem enviant WhatsApps, no? I ara, de cop i volta, doncs, escolta, un cop cada dues setmanes, un cop al mes, ens fem una trucada i ens sentim les veus.
Clar, això, igual la Clara i l'Eduard, no sé si ni si ho han viscut, perquè, clar, tu, Enric, tens 36 anys, segur que ho has viscut, esperàvem arribar a un lloc per trucar, o trucàvem des d'una cabina, és a dir, que pel carrer. Jo ara moltes vegades ho penso, dic, què feia abans, quan estava a fora, aquí prenent el sol, o quan anava al lavabo? Eduard, jo també soc dels tres. Què feia? No feia res, pensaves en coses.
Bueno, això és un tret, jo crec, determinant, perquè moltes vegades el tic aquest que tenim de tenir un moment buit i agafar el mòbil i connectar-nos a internet, ja sigui una xarxa social o el que sigui, ens treu aquest temps importantíssim, no?, de reflexió, de aquest temps que sembla estúpid, aquest temps buit, que en realitat és molt important. És molt important per nosaltres mateixos pensar en segons quines coses ens falten, de vegades aquests moments buits, no?
Sí, sí, i a vegades no estem parlant de pensar grans coses de la vida, no? Però jo avui, per exemple, hi ha hagut un moment que no l'he tingut i estava fora i m'he deixat el mòbil a dalt i he recordat com a quatre coses que havia de fer que si hagués estat mirant Twitter, no sé com ho hagués recordat, això.
Clar, es coordina més els teus pensaments. Per això també té molt a veure amb capacitats com l'atenció o la concentració, que sí que està bastant demostrat que les xarxes socials i internet en general ens les mermen bastant, no?, aquestes capacitats.
El llibre de l'Enric Puig, La gran addicció, ¿Cómo sobrevivir sin internet y no aislarse del mundo?, és un llibre vivencial i expliques no només el teu cas, sinó casos d'altra gent, no?, que es va desvincular d'internet i la vida li va canviar. No? Per exemple, el John i els videojocs. És la història d'un adolescent. Als 12 anys va haver de canviar d'escola. En un entorn nou, cada cop es va anar ficant més i més en el joc dels videojocs online, i a casa hi havia bronques, mal humor per les hores de joc. De manera que els pares van prendre una decisió dràstica. Van deixar internet, es van donar de baixa i van apuntar el John a diferents activitats, anglès, esport... Li van dir que al cap d'un mes tornarien a connectar a internet si ell acceptava aquesta cura de desintoxicació. La sorpresa va ser que, quan després d'un mes, el mateix John va dir que no calia tornar a donar-se d'alta a internet perquè havia descobert tot un món de relacions que el satisfeia més que no pas la màquina.
És que hi ha una qüestió que és interessant, que és que en totes les relacions socials que fem a internet, al final és simplement llenguatge, és simplement una qüestió cerebral. Nosaltres estem fent servir el llenguatge per parlar i ens deixem moltes vegades la qüestió del cos, que és important, no? I és una mica el que li va passar a aquest noi. Aquest noi se'n va adonar que moltes de les activitats que podia fer offline, que no podia fer online, tenien molt a veure amb el cos, i amb, bueno, diguéssim, amb una sèrie d'activitats que tenien molt més a veure amb la persona com a nivell global, més que no pas la relació mental que nosaltres puguem atribuir amb altres persones.
Què, us ha convençut o no?
Home, és interessant, realment.
Sí, és interessant, però ho farà ta tia.
No és que ho farà ta tia, sinó que l'ús que fan de les xarxes socials també a vegades està condicionat per... Bueno, quan tu mateix ho utilitzes, has de ser conscient fins quin punt perds aquesta relació social, que has dit de cos a cos, no la perds. Per exemple, en el meu cas, sí que quan s'ha de dir un tema molt important, prefereixo trucar abans, abans que enviar un WhatsApp, perquè sí que és cert que en el WhatsApp perds molts matisos de la pròpia conversa. I jo, si estic enganxat, és sobretot per una qüestió de dur xarxes de perfils a Facebook, de dur-les jo i d'estar... sobretot el dia a dia, pendent de quins continguts penges. Aleshores, això que dius sí que és molt, molt cert, de que les xarxes, el que fan aquesta comunicació que duem a terme, a vegades es desvirtualitza molt. I el missatge real queda, doncs queda això desconfigurat i no arriba tal com tu el vols transmetre.
Però no es publica massa informació. Jo, per exemple, usuari de Twitter, i el miro molt sovint, i tinc la sensació que el 80% del que llegeixo no m'aporta res.
Jo estic d'acord en que l'ús és excessiu. O sigui, hi ha una
massificació. No puc evitar mirar-ho, eh?
Exacte. Però és això, ho tenim tan interioritzat en les nostres vides i ho tenim tan en el nostre subconscient que ja és una extensió de nosaltres que ja...
Hi ha una cosa molt important, que no sé si vosaltres com a estudiants ho esteu notant, que és que internet en general, les xarxes socials en particular, però internet en general ens porta una relació amb la informació que és molt fragmentada. Aleshores, jo em trobo amb molta gent de la vostra edat que em diu, ostres, és que em costa realment entrar a dintre un discurs, a dintre un llibre, fins i tot en una pel·lícula. Veure una pel·lícula sencera, imagina't, sense la necessitat d'anar-te a una altra pantalla, etc. Perquè ens estem acostumant a fragmentar molt la informació i això ens impedeix aprofundir en la informació.
Aquest, bueno, aquest hem és un anat al món de Twitter, no?
Exacte,
els caràcters.
Els 140 caràcters.
Exacte.
No?
Mira, fins on ha arribat Twitter, que un dels discursos més que més ha cridat l'atenció va ser l'últim de Gabriel Rufián, que era bàsicament Twitter. No? Eren tuits encadenats l'un amb l'altre. No? Ha arribat aquest discurs a condicionar la manera de parlar dels polítics. Tu, si t'haguessis de treure alguna cosa, Eduard, que dius, mira, m'ho he estat pensant, potser no hauria de mirar tant...
Jo diria el WhatsApp. Perquè és com la xarxa social més immediata i a vegades això que dius, aquesta informació que realment no serveix per res, si jo estic dues hores separat del mòbil en un assaig o el que sigui i després obres el mòbil i veus el WhatsApp, potser arribes a tenir 500, 600 missatges de moltíssimes converses. I la majoria d'aquests missatges són purament spam, són missatges sense contingut, que la majoria no són importants. Aleshores, si hagués de prescindir d'alguna cosa... directament allò. Per jo estar més tranquil a mi mateix, el meu dia a dia, seria WhatsApp.
Però el WhatsApp és connectar amb altra gent. Vull dir, spam, com et poden enviar spam?
Bueno, estàs en grups de més de 100 persones.
A cadascú diu la seva i llavors...
La seva, llavors es genera una de fotografia sense sentit, un missatge sense sentit, que realment hi ha moltes converses que són poc importants. En el
Però en canvi, mira, ara et diré una cosa a favor de WhatsApp. La gent que li costa a vegades comunicar-se cara a cara, que són més introvertits, el WhatsApp els ajuda molt.
Ja, però això merma les capacitats socials, també. En molts casos, el que fa és precisament que a aquella persona encara li costi més relacionar-se socialment.
Això sí, és un adolescent, però si algú ja té 40 anys i ja veu que no hi ha manera de millorar, saps què vull dir? Ja ha fet tota la feina que pugui fer i segueix costant-li mirar els ulls i parlar amb algú, i en canvi, me'n recordo, un amic meu m'ho deia, diu, jo amb el WhatsApp sóc feliç perquè puc posar icones com si estigués molt content i demostrar emocions quan de normal no ho puc demostrar mai. No? Clar, tot té la seva part bona i la seva part dolenta, no?
Hi ha una cosa per això que sempre dic del WhatsApp, que en molts casos socials és una bona eina i la podem utilitzar, però jo crec que és important que com a mínim ens traiem les notificacions, perquè ens estem constantment interrompent les nostres tasques diàries per notificacions que ens arriben de tot arreu, no? Sobretot del WhatsApp. I crec que és un tema important per nosaltres prendre control sobre el temps que dediquem a cada una de les accions, perquè moltes vegades es parla això del multitasking, que és la paraula que està tan de moda, no? Que podem fer diverses accions a la vegada.
Que no, és que això no existeix.
No existeix.
Això no existeix. No, perquè tu em dius alguna cosa, jo estic mirant WhatsApp i al cap d'un estat dic, sí.
Exacte.
Sí, no, què?
Són accions que s'interrompen constantment.
Sí. Clar, però una altra cosa és a casa. Una cosa és la que feu vosaltres, i després la relació familiar. Això hi ha algun pacte tàcit, explícit a casa, dir tu, a l'hora de sopar? No.
Per els exemple, àpats. Clara. Els àpats a casa és sagrat. Si estem sopant, no hi ha mòbils a la taula. I ja està. La resta d'hores, mira.
I això ho acceptes bé, eh?
Sí, sí, sí. Tant jo com les meves germanes.
I fins i tot us dona la sensació de que és millor, això.
Sí,
que no,
perquè si no, al final no xerres amb la persona que tens a davant, estàs amb la pantalla i no té cap sentit. Si estic sopant amb tu, et miro la cara i parlo amb tu.
I això no només en els àpats familiars, sinó també quan quedes amb amics, és molt comú d'estar sopant allò un divendres de nit, i sou 8 o 10, i hi ha un moment que veus 3 amb el mòbil, i sempre hi ha l'il·luminat que diu, o la persona correcta que diu, mòbil sobre la taula, el primer que el miri paga ronda cerveses.
Ah, veus?
Molt bé. Funciona molt bé, perquè, clar, la perspectiva de pagar una ronda només et fa deixar-lo de banda i llavors acabes gaudint més del que és...
Home, una ronda per un estudiant és...
Sí,
això fa mal, això fa mal. Hi havia alguns restaurants al món, no sé si era Israel o així, que hi havia restaurants que t'obliguen directament. Posen una cistelleta, no?, i t'obliguen a deixar els mòbils allà perquè la gent parli entre ells, no?
De fet, jo crec que la gent de la vostra generació realment us esteu donant compte, ja. O sigui, ja hem passat el moment aquell d'eufòria i us esteu donant compte dels problemes que comporta,
totalment,
no?
Totalment, sí, sí.
Però tampoc no en fem un gran massa, perquè, la gent, al metro... és que la gent va tothom amb el mòbil i no es parla entre ells. Escolta, jo porto anant amb metro 30 anys i no he parlat mai amb ningú, saps? I un amb el llibre, l'altre amb el diari. Vull dir que tampoc no ens flipem aquí de que deixarem el WhatsApp i començarem a parlar tots amb tots i serem tan amics.
Però hi havia altre tipus de comunicació, hi havia mirades, jo crec que d'alguna manera t'aportava alguna cosa l'experiència del viatge en metro metro, cosa que ara t'apantalles completament de la realitat i és igual que estiguessis al metro que estiguessis a casa teva.
Instagram, què? Instagram és un tema...
Instagram... Em té enganxada totalment.
Però què t'agrada d'Instagram? Jo no ho entenc, jo em vaig apuntar i em vaig desapuntar perquè eren coses boniques, gats, coses mones, una posta de sol...
Home, no, però has de saber qui segueixes.
Menjars?
Clar, bueno, si t'agrada la fotografia, que no és el meu cas, és fantàstic perquè segueixes
els
fotògrafs que t'agraden i ja ho tens. Però és la immediatesa, és dir, estic fent això en aquest moment i mireu tots, i ja està, perquè al final som visuals i ens agrada veure les coses. És diferent, com un tuit.
D'Instagram jo sóc un escèptic, l'utilitzo molt poc, tinc un compte, de tant en quant jo m'il·lumino i penjo un parell de fotografies, però potser cada dos mesos, però és una xarxa que tinc bastant en un ús residual, podríem dir.
El que deies tu també, Eduard, és que a vegades és millor parlar les coses cara a cara perquè quedin clares. Perquè per WhatsApp, una bronca per WhatsApp és el pitjor que hi ha, eh? Perquè tu has dit, jo he dit, mira, tu, tres tuits enrere i tres missatges enrere, però no, perquè tu, que jo... Realment és molt confós. Perquè no et pots explicar bé del tot escrit. És molt difícil, no, Enric?
Sí, passa una mica amb totes les xarxes. També, un altre, respecte al que dèieu d'Instagram, jo moltes vegades penso... Moltes vegades es parla des del punt de vista de la recepció, però jo també m'ho plantejo des del de l'emissió, perquè no notes que moltes vegades, si estàs molt pendent d'Instagram, deixes de viure una mica la realitat perquè estàs més pendent de la foto que anies a fer. De vegades ens falta una mica de presentisme, també, no? D'estar en el moment present. Sempre estem anticipant-nos una mica al futur, no?
Compartir més que viure, no? Gairebé tu estàs allà amb una postal fantàstica, on sigui, amb un arbre que cau al mar i la posta de sol, i penses... Instagram, això serà maquíssim. En lloc d'estar tu allà agafant aire i respirant, no? Això, tu creus que això ho perdem? Perdem una mica del cap amb això?
Sí, a mi això m'ha passat totalment. Estar en una posta de sol i estar fent la foto i mirant que quedi bé i al final dir, hòstia, no he vist la posta de sol. Se m'ha anat al sol i estava pendent de la foto i no he viscut el moment. Sí, sí.
I això vosaltres, que quants anys teniu ara?
21,
jo.
20, jo 20. 21, i clar, però la gent que neix ara, realment el tema connexió via telèfon ja serà molt més d'hora, encara ho entendran com una cosa molt més natural. Vosaltres ja us heu enganxat una mica més grans, però...
Sí, però repeteixo, jo el que estic veient és que amb les noves generacions sí que hi ha una mica de... Bueno, sí, evidentment ens aporta moltes coses, però també veiem l'altre cantó de la moneda, no? De fet, és gent de la vostra edat que ha acunyat la paraula aquesta d'esmombi, d'aquest zombi de l'smartphone, no?
Ah, no l'havia sentit, aquesta.
Aquesta paraula és un neologisme que ha tret gent de la seva edat.
Val.
I precisament ens estem trobant un moment que és curiós, que en aquest moment en què gent de 18 anys, 20 anys, doncs està veient els aspectes més foscos, potser, de les noves tecnologies, alhora, ara hi ha molts pares que estan obligant els nois joves a relacionar-se amb les noves tecnologies, les escoles que ens estan obligant a fer per servir tablets, etc.
Bueno, aquest és un tema també que parlarem un altre dia, és la relació amb els pares via WhatsApp, eh?
Flicada.
Si et truca la mare és que t'ha de fotre una bronca. Perquè si no, t'ho diu per WhatsApp.
Escolta'm, espero que... Clar, jo crec que s'ha passat una mica el Marlí amb el tema de gilipollats. M'agrada més Esmombi. Esmombi és molt xulo. Moltes gràcies avui per parlar de les connexions i la desconnexió. No sé si us ha convençut l'Enric de desconnectar-vos d'alguna cosa.
Sí, simplement això que...
O controlar.
Sí. Controlar.
Jo controlo.
Jo controlo, no, però ser conscients que hi ha moments al dia que no fa falta.
No cal.
Molt bé, moltes gràcies avui a l'Eduard i la Clara, estudiants de comunicació audiovisual a l'Autònoma, i moltes gràcies també a l'Enric Puig i al seu llibre. Llegiu-lo, que és molt interessant. La gran addicció, com sobrevivir sin internet i no aislar-se del mundo. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
A tu.
Estat de Gràcia.